Hola, benvinguts una setmana més al programa cinematogràfic d'Eixample Barcelona Ràdio, el programa porta per títol Cinerama, i són 55 minuts en intensitat màxima per parlar de moltes coses i escoltar moltes, bueno, unes quantes bandes sonores avui dedicades al director Norman Jewison. I com cada setmana estem aquí la Conxita Brotons.
Bona tarda.
A l'Agustí Martorell.
Hola, bona tarda.
I un servidor, el Joan Ribas. I en aquesta nova edició doncs, parlarem de desaparicions de personalitats del món del cinema, de les nominacions als Oscars, que ja aquesta setmana han sortit i que el proper 10 de març es donaran aquests premis, i també d'algunes pel·lícules que hem pogut veure, com La zona d'interès, com Slow, com Viaje hacia el desierto, i també l'Agustí que ha vist The Creator. Tot això serà el contingut d'avui del nostre programa. Desgraciadament obrim setmana darrere setmana amb persones que ens han deixat. Un d'ells és Juli Mira, actor d'Alicantí, amb 75 anys, que va fer una llarga carrera com secundari, com a actor de doblatge, també fent teatre i televisió. Crec que també sortia a la sèrie Cuéntame cómo pasó, aquest actor Juli Mira. També ens ha deixat José Lifante, un actor que va néixer a Barcelona l'any 1943 i també un actor de repartiment, aquests secundaris que hem vist en moltes pel·lícules, en petits papers, moltes d'elles, també actor de doblatge, i és un actor que bueno, està bastant condicionat per el seu físic, les seves faccions, no? I bueno, feia una mica de tot. El seu debut va ser l'any 1961, a la pel·lícula Los Atracadores.
Mira.
Que ara la Conxita passada, dirà...
La setmana passada parlàvem,
és veritat,
no?
Sí.
Fa dues setmanes.
Sí.
Parlàvem del Rovira Veleta i tot això, veus?
Correcte. I bueno, va fer també pel·lícules de tot tipus, des de comèdies i també pel·lícules de terror, perquè ja dic, les seves faccions donaven per això, i va ser un dels actors de la pel·lícula dirigida per Jordi Grau en 1974, No profanar el sueño de los muertos. També a Patrimonio Nacional, en Berlanga. Una llarga trajectòria d'aquest actor de repartiment espanyol. I també ja en una edat bastant avançada, 97 anys, tenia Norman Jewison.
Sí, jo no sabia si estava viu o mort. No
sí, bueno, esclar, en aquestes edats
fa
moltes
molt
vegades...
Fa que no treballava.
Uh-huh.
La seva última pel·lícula em sembla que la va fer a Europa...
La sentència,
sí,
no?
Sí, sí, jo la però fa temps, la vaig veure al Cine París.
Mm. El 2003 és la sentència.
Sí, sí, d'aquella època jo anava al Cine París i la vaig veure allà, ara ja no la recordo, però sé que vaig pensar que com la majoria de directors va acabar la seva trajectòria a Europa, no? Sempre havia treballat al cinema americà, no havia treballat mai a Europa.
Sí, 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 havia fet algunes que altres pel·lícules produïdes i rodades aquí a Europa.
Sí.
No moltes, sí,
no,
però alguna que altra.
Va acabar com tants altres, com Hitchcock, bueno, Hitchcock després va fer Family Plot, però la majoria d'aquests han acabat fent pel·lícules europees, inclús Minelli, han acabat perquè als Estats Units ja no els deixen treballar, diguéssim.
Bueno, va ser un director, productor i que va néixer a Toronto, a Canadà. Va fer més de 40 pel·lícules diferents de tot tipus, des de comèdies, drames, musicals també. Va tindre sobretot algun gran èxit als finals dels 60-70 amb pel·lícules com En el calor de la noche, en Sidney Poitier, també va fer El violinista en el tejado.
Sí, que aquí va durar, a l'Aribau, aquesta pel·lícula jo crec que va durar més d'un any.
Aquestes adaptacions de famoses obres de teatre musical,
tant.
Jesucristo Superstar també, una altra,
Superstar,
no?
També, sí, també els va estrenar l'Ariobau, però jo la que recordo que, va, que sempre que passaves per allà encara l'estaven fent era el Violinista del Tejado. Jo crec que va durar més d'un any a l'Ariobau.
Les seves pel·lícules van sumar 45 nominacions als Oscars i es van portar 12 estatuetes diferents. Ell va tindre 3 nominacions a l'Oscar com millor director, però no va arribar a guanyar mai. El 1999 se li va donar el premi honorífic Irving Thalberg per la seva llarga carrera. I bueno, va dirigir algun que altres episodis de televisió als anys 50 a Canadà, i després va començar una carrera també a la televisió als Estats Units dirigint programes i especials de Harry Belafonte, Judy Garland i altres, no? No el podríem enquadrar exactament en aquesta generació de la televisió.
No, això que hi ha un llibre molt bo.
Sí, que van fer que als anys 60 sortissin directors que havien treballat en aquest mitjà abans, com Sidney Lumet, Martin Reed, Arthur Penn o John Frankenheimer, no?
Sí.
I bueno, pues, el seu primer èxit, com he dit abans, va ser en El calor de la noche. Abans va ser, va fer el 65 El rei del juego, en Steve McQueen, una excel·lent pel·lícula que a mi m'agrada moltíssim.
Ja ho sabem, ja ho sabia que sortiria això.
Amb una esplèndida banda sonora de l'Aldo Schifrin.
Ah, sí? L'has sentit alguna vegada?
Moltes, moltes. I més la tinc, la tinc de tota trucada del telèfon, con lo cual...
L'hem sentit pues, aquest migdia.
Exactament. El calor de la noche va guanyar 5 premis Oscars,
sí,
no?
Va tindre molt d'èxit aquesta pel·lícula a la seva època. Inclús es va fer una segona part o alguna cosa així, però que no...
Ara me llaman senyor Tips,
sí,
no?
Sí, però em sembla que no la va dirigir ell, eh?
Bueno, ell diu que durant un viatge per al sud dels Estats Units, a principis dels anys 50, es va donar compte realment del racisme que hi havia als Estats Units en aquella època, no? La qual li va fer repensar-se i bueno, va fer, va marxar amb Martin Luther King, amb els drets dels afroamericans,
sí.
I també va fer pel·lícules com aquesta que acabem de citar, o també dos amb Denzel Washington, Història d'un soldado i Huracán Carter,
sí,
no?
Sí.
Que Huracán Carter estava basat en un personatge real,
sí,
un boxejador,
no?
No
l'he vist, no l'he vist.
Que va ser sentenciat a l'any 1967 per 3 assassinats, sí, i va ser bastant... Bueno, bastant coneguda aquesta història, que inclús Bob Dylan li va dedicar una cançó, no? Com he dit, després va fer algun que altre musical i també als anys 70 va fer pel·lícules com Rollerball, una pel·lícula de James Caan de d'en un futur. Bueno, a mi no em va acabar de... És bastant curiosa,
sí,
no?
Sí, sí.
A l'època era molt famosa, però jo no l'he vista mai. O sigui, l'he vista...
Es van inventar un joc allà,
sí,
patinant i la, tirar aquella bola de ferro.
Però...
I no, era curiós.
I pel·lícules com Justícia para todos, de l'any 1979.
Sí, que també era,
no?
Una mica desmadre, eh? La pel·lícula era una mica desmadrada. No estava malament, però acabava...
Al Pacino, no?
Sí, acabava sent una mica desmadre, no? Us recordeu d'aquesta pel·lícula?
Sí. Bueno, jo crec que l'he vist una vegada únicament,
no, jo
però sí que era bastant...
Sí, acabava desmadrant-se una mica, bueno, no estava mal.
Agnès de Dios.
Agnès de Dios està molt bé, perquè és una obra de teatre i sobretot té una banda sonora
meravellosa,
magnífica, és preciosa.
Jane Fonda, Anne Bancroft, les seves dues protagonistes.
Sí, és una obra de teatre, però ell va fer un guió bueno, que es passava més coses, eh? I bueno, sortia a l'exterior i una pel·lícula que està realment molt bé. Ja dic, la banda sonora és preciosa, és...
I un dels seus darrers grans èxits va ser Hechizo de Luna,
ah,
amb
sí,
Cher, no?
Sí, sí.
Molt maca aquesta pel·lícula. A mi
sí, sí. A mi també. Fa temps que no la veig, per cert, però sí que la recordo amb molt de carinyo i és una comèdia romàntica que estava força bé, bastant curiosa i que va tindre una bona carrera
molt,
comercial,
molt.
No?
Es va estrenar el Fantasio. Sí, del Passeig de Gràcia.
Solo tu, també una altra pel·lícula romàntica,
ah, sí,
en Robert Downey.
Sí, sí, aquesta sí que la vaig veure, sí, sí.
Marisa Tomei, bueno, era ella?
Sí, era mona, ja
era
està.
Mona, sí.
Era mona, ja està.
I com diem, doncs, bueno, després d'Huracán Carter, el 1999, va fer Cena entre amigos, el 2001.
I aquesta ja no em sona.
I la seva darrera pel·lícula, La sentència, el 2003.
Sí, aquesta sí, ja dic, jo recordo haver-la vista al Cine París.
I la seva primera pel·lícula, millor et porta algun bon record, no?
Sí, senyor, vaig guanyar molts diners una vegada amb aquesta pel·lícula.
Va ser Un soltero en apuros, amb Tony Curtis, no?
Vaig guanyar bastants diners, eh?, amb un concurs. Mm. Em van preguntar quina havia sigut la primera pel·lícula de Norma Jefferson, i jo no sé per què me'n recordava, i ho vaig dir, doncs vaig guanyar, no me'n recordo, però bastants calés, eh? Ara no me'n recordo quan, però era bastant.
Mm-hmm. Sí,
sí. Millor 30 o 40 mil pessetes de fa...
Déu-n'hi-do.
De fa... quants anys? 40.
40 millor, sí. Bueno, pues...
No, la recordava perquè l'havia vist per la tele, i llavors... em va sortir, a lo millor en un altre moment, no, i mira, i vaig guanyar, perquè no era una pregunta fàcil, eh? No era una pregunta fàcil.
Ja, llavors no hi havia internet per poder...
No, és que allà tampoc podies, perquè era la ràdio.
Era la ràdio en directe,
i no,
sí.
No podies consultar res. Era
tot
si
tenia
ho,
que ser memòria, si ho sabies bé i si no...
o no. I mira, se'm va encendre la llum... i coi, vaig guanyar d'allò més calés.
Bueno, doncs records en aquestes tres persones que ens han deixat els darrers dies, i obrim amb la cançó que interpretava Ray Charles amb El rei del juego.
Que raro, no l'havia sentit mai.
Crec cançó. Que en El calor de la noche també la cançó la interpretava Ray Charles, no? Per recordar la memòria.
No l'he vist fa molts anys, la veritat. Doncs
pues aquí està, The Cincinnati Kid, amb música de Lalo Schifrin. Esplèndida aquesta banda sonora, aquesta cançó interpretada per Ray Charles, tot un clàssic del cinema dels anys 60, la pel·lícula Cincinnati Kid, o aquí, traduïda per El rei del juego, una pel·lícula que tens que entendre de pòquer, perquè tu l'has vist, no, Agustí?
Sí, jo de pòquer no gaire.
No, jo res.
L'escena final te mostra les cartes i no saps molt bé, saps el que li passa al protagonista, l'Steve McQueen, però no acabes d'entendre si no ets un professional o una persona molt entesa d'aquest joc de cartes. Bueno, doncs passem als Oscars. El 10 de març, la 96 edició d'aquests premis. Cada vegada a mi m'interessen menys, realment, ja fa anys que no, no els segueixo.
És avorrit, no sé.
Perquè sí, als anys 80, 90, com van començar a fer-los per la Canal Plus o per la tele,
sí, feia il·lusió.
T'aixecaves, tu no sé si ho feies, Agustí.
Jo encara me'ls miro.
Jo no.
Encara, de nit, en directe.
Sí, sí, sí.
Ah, no, no, nosaltres ja...
No, jo ja fa bastants anys. Jo feia una cosa, que és que posava la tele, traia el so i posava l'Àrex Gorina.
També ho he fet, de posar la ràdio.
I així sentia comentaris i era més divertit el que deia el Gorina que no el que deien els de la tele.
No, a més, a la tele, si t'hi fixes, fan molts anuncis allà, sí. I llavors senties la ràdio i s'anaven, sí, parlant de coses de les pel·lícules.
I jo ho feia així, però ara ja fa, doncs, potser fa 15 o 20 anys que ja no m'hi he aixecat. Ja, no
estava bé, era curiós, perquè bueno, treies patates, Coca-Cola, cervesa, i mira, semblava que estiguessis allà a la sala del Dorothy Chandler Pavilion, era, i ara és del Dolby Theater. Bueno, pues tenim alguna que altra controvèrsia, perquè es veu que Ryan Gosling ha publicat un tuit, o un X, com es diu ara, queixant-se de que ni Margot Robbie ni la directora Greta Gerwig estan nominades als Oscars.
Bueno, ja se sap que tothom no hi cap.
I tampoc està DiCaprio per Los Asesinos de la Luna, que és bastant curiós. Però
és
bueno,
veritat.
Oppenheimer, 13 nominacions. Tu què penses, Agustí, guanyarà, no? Pel·lícula i director.
Jo crec que sí.
Jo també crec
que
sí.
Jo també. Està rodó, això.
Mm-hmm. Jo també ho crec.
Pobres criatures, 11 nominacions. Tu que ja l'has vist, què?
A mi és una pel·lícula que tots són una colla d'imbècils, així que...
Aquesta pel·lícula s'estrena aquest cap de setmana.
Correcte.
Jo ja l'he vist.
Jo la veuré, suposo que el dilluns.
Jo la intentaré veure aquest cap de setmana.
Doncs, pues, paciència, perquè una imbecilitat darrere d'una altra. A mi és el que em va semblar.
Bueno, ja la comentaràs quan s'estreni, a veure què ens ha semblat a nosaltres.
Això el millor de tot us agrada,
No sé, jo he vist el trailer i em deixa una mica així com distant, No sé,
és
no
que
sé.
Tots semblen tontos, no sé.
Los Asesinos de la Luna també té 10 nominacions, no, Agustí?
Sí.
I la segueixen algunes
Maestro
altres.
Maestro 7. I després és curiós, Anatomia d'una caïda, 5 nominacions.
I La zona d'interès. També. Dos pel·lícules europees, no? Una francesa i una alemana.
Bueno, això ha passat alguna vegada,
Tenen, sí. Sí.
A pel·lícules europees després no guanyen, però els nomenen el guió. Per exemple, La noche americana... Noche americana, francès, va estar nominat al guió. Evidentment no va guanyar, però va estar nominat.
És una gran pel·lícula, aquesta, Noche
sí,
americana.
Sí, però va estar nominat al guió, això ho recordo.
Però Truffaut no, com director.
No.
No va guanyar la pel·lícula.
Va guanyar la
de
pel·lícula.
De parla noblesa.
Va guanyar la pel·lícula.
Bueno, doncs aquí estan tant la directora d'Anatomia d'una caïda, Justine Triet, com el director de Zona d'interès, Jonathan Glazer. Els dos estan nominats com millors directors, no?
No sé, jo no sé què dir-te. Són unes coses...
Barbie and Now, Los que se queden també té 7 nominacions.
Sí.
I American Fiction, que encara no ha arribat a la cartellera, té
no
porta 5.
No sé quina és aquesta.
I Napoleon s'ha quedat en 3 únicament.
Bueno, els efectes visuals, no? I bueno, i el que dèiem, el Bayona al final ha entrat, no?
Sí.
Ha entrat potser gràcies a que Anatomia d'una caïda està com Òscar, com millor pel·lícula,
sí.
I no va com a millor pel·lícula d'ahir.
Sí, perquè França no la va presentar.
No, jo no crec...
I per cert no ha sortit la que va presentar, no? Que era la de Fuego Lento. La millor pel·lícula internacional està la italiana Yo Capitán, Días Perfectos de Wim Wenders, La Sociedad de la Nieve, Sala de Profesores d'Alemanya i La Zona d'Interès, que ve per al Regne Unit, que és una coproducció.
Llavors,
que també està com millor pel·lícula, curiós, no? Millor pel·lícula i millor pel·lícula internacional.
Això últimament va passar
Paràsitos,
Paràsitos,
que va guanyar els dos, a més, una cosa curiosíssima. I com dius tu, John Williams,
sí, no sé quina fa, però John Williams continua sent la persona més nominada viva.
Bueno, amb Indiana Jones està
sí,
John Williams.
Però vull dir que
viva,
bueno, sí.
I amb més edat,
sí.
Bueno, a la persona viva, la persona, no...
I de més edat.
No un estudi... No, la persona particular viva, més nominada.
Crec que únicament li guanya Walt Disney. La nominacions.
Walt Disney, però clar, Walt Disney és l'estudi.
És l'empresa, l'estudi.
És l'estudi. Sí. Com a persona, sí. És el més nominat de la història i que encara viu. Uh-huh. O sigui que això està molt bé.
Estaria molt bé que li donguessin, però...
I veient els altres músics, la veritat que vols que digui.
Suposo que serà el d'Oppenheimer. Està clar
jo
que s'ho portarà, perquè tenim American Fiction, que no recordo qui és, Los Asesinos de la Luna i Pobres Criatures...
Que és una merda, ai... Perdó.
Home, estem en l'horari protegit.
El que tenim que dir és que pel cinema català, ideal.
Això sí.
Tenim tres nominacions.
Molt bé.
I això es té que aplaudir.
Home, esclar.
Perquè gent d'aquí, estudis d'aquí... Pues,
sí, els del maquillatge ja el tenen.
Bueno, és perruqueria i maquillatge. Sí. A l'Òscar.
Bueno, els del maquillatge, que és el David Martí, no?
La Montse Ribé.
La Montse Ribé.
I l'Anna López.
Aquesta no sé qui és, aquest, però... Sí, bueno, els dos maquilladors sí. ja tenen a l'Òscar, que el van guanyar per Laberinto del Fauna. I si voleu us explico una mica la història, curta, eh?
Va, explica.
Aquesta parella doncs estaven, bueno, van fer com un ara no em surt una empresa de maquillatge, no? Estaven establerts al Poble Nou. I resulta de que no arrencava la cosa, els hi anava molt malament i, bueno, no tenien gaire feina. I resulta que estaven a punt de tancar quan van fer el contacte amb el Guillermo del Toro a Sitges. I els hi va dir lo del maquillatge del Laberinto del Fauno. A partir d'aquí van guanyar l'Òscar i endavant. Això ho van explicar ells a Sitges.
Pues esperen que guanyin també, no?
Jo espero que guanyin. Sí, ho van explicar ells a Sitges, que això els hi va salvar la vida.
Home, el Bayona deu estar nerviosíssim, no? Perquè una nominació d'aquest tipus per una pel·lícula teòricament que no és de parla anglesa, que és sud-americana en producció catalana-espanyola, pues ahir, per exemple, al Bosque tornava a anar a Bayona.
Jo que vaig anar al Bosque a veure-la.
Va anar a Bayona, la productora i no sé qui més.
Bueno,
també.
El Bayona el tinc molt vist, eh? Sí. Perquè a Sitges
sí, però
està...
bueno, que ho està gaudint Juan Antonio Bayona, no?
I jo puc dir-te que ha parlat amb l'Aurora de Video Instant i una vegada passat els Oscars vindrà a presentar la pel·lícula Video Instant
sí?
També.
No, sí, és molt així.
Sí,
és
molt afable, molt campechano.
Li agrada, sí. Perquè per exemple quan Lo Impossible a Sitges no li deixaven fer. Perquè bueno, els festivals tenen uns baremos que segons el pressupost de la pel·lícula no es pot presentar al festival, no sé quin rotllo. Bueno, total, que no li deixaven. I ell va fer de tot per poder anar a Sitges, perquè li feia molta il·lusió presentar la pel·lícula a Sitges, a més a Sitges, esclar, que ell havia anat molt. I al final la va lograr presentar i ho va explicar, perquè jo hi era i per això ho sé, perquè
una,
ho va explicar.
Una pel·lícula de Bayona ja va estar nominada als Oscars, concretament Lo Impossible, va estar la Naomi Watts nominada.
Sí, però la pel·lícula no.
No, en aquest cas. No. I Robot Dreams, pel·lícula d'animació, con lo qual desitgem, jo crec que s'ho mereix, perquè tenen com... Bueno, té Elemental, que és Disney, una gran productora, però jo crec que Robot Dreams se pot emportar.
Jo és que no l'he vist, veus? Perquè vaig pensar que era una cosa molt infantil i al final no hi vaig anar.
Home, és infantil, però a la vegada també per gent adulta.
Passa a Nova York,
sí.
Molta música... Bueno,
la cançó de Setembre, que ja van escoltar nosaltres.
En canvi, les de Disney sí que les he vist.
No, poc diàleg, és que no n'hi ha, és muda. Solament són els sons d'ambient i les cançons que van sortint, que està... A mi m'agrada molt Robot Dreams.
Bueno, ja la veuré. Jo vaig dir, això serà per crios molt petits. No sé per què aquest tipus de dibuix em vaig pensar que seria molt infantil.
Bueno, senzill, és que infantil el dibuix. Pues res, nosaltres com a l'Agustí i jo tenim una infància molt llarga, pues per això l'hem vist i tu no.
Bueno, jo he vist les de Disney, eh?
I
vist les de Disney.
Home, jo crec que guanyarà Disney, per sí. Això aquí no crec que tingui gaire... Jo penso que guanyarà un gran estudi.
Les de Disney, a veure, quines són les dues, no?
Elemental i no.
I Wish. Més. Wish no,
no
està?
Spider-Man, no, no. Cruzando el Multiverso.
Ah, pensava que estava Wish també.
I Nimona. Una
a veure...
I el Chico de la Garza, que aquesta és bona, japonesa.
Sí, diuen que sí, no l'he vist. A veure, Elemental no està mal, és molt original, sobretot. És aquella de l'aigua, del foc... Bé, és original, sí.
Bueno, doncs pues, solament per aquestes tres nominacions ja val la pena millor veure la cerimònia i en directe, no? Per veure si realment t'imagines Bayona allà pujant a l'escenari de,
ai, no
del
sé.
Dolby Theater.
Ho diria en català?
No sé, en anglès, suposo, i parla anglès, con lo cual no crec
home,
que tinc...
Ja ho sé,
i no està en Michael Giacchino, que veus? Sí que estaria molt bé que sí, l'haguessin nominat. Sí, curioso, sí, que una molt bona banda sí. sonora.
I en canvi hi ha uns músics horrorosos, ho sento, eh?
John Williams?
No, John Williams no, home, no.
Vale. Vinga, més música dedicada a Norman Jewison, en aquest cas una altra cançó, d'una pica que també va funcionar molt bé i que inclús després, uns anys després es va fer el remake, que és el Caso de Thomas Crown.
Ah, sí, sí, sí.
La música en aquest cas era de Michel Legrand i la cançó que escoltem pues, és de Windmills of Your Mind, d'aquesta pel·lícula de l'any 1968.
A wheel within a wheel, never ending or beginning on a never spinning wheel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind, like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone, like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or the ripples to new pebbles someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and a fragment of a song. Half remembered names and faces, but to whom did they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of our hair. A circle in a spiral, a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever spinning wheel, as the images unwind like the circles that you find in the windmills of your mind.
I seguiu en sintonia de l'Eixample Barcelona Ràdio, el programa de cinema Cinerama, i ara parlem d'algunes estrenes que hem pogut veure els darrers dies. Una d'elles és una pel·lícula que porta per títol La zona d'interès. El director és un director britànic, Jonathan Glazer, que va començar la seva carrera l'any 2000. No té masses pel·lícules, perquè també és un director que fa videoclips i altres coses. El 2000 va fer la seva primera pel·lícula com director titulada Sexy Beast amb Ben Kingsley.
A mi em sona, però em sembla que no l'he vist.
Que era com un thriller rodat a Anglaterra.
O potser sí, però en tot cas...
No la recordo jo tampoc. Sí, recordo bastant una pel·lícula del 2004 que es va titular Reencarnación,
sí,
amb la Nicole Kidman,
sí,
que era bastant curiosa la pel·lícula,
sí,
i que a més tenia una esplèndida música d'Alexandre,
sí,
Desplat.
Sí, sí, sí.
Jo recordo molt el començament de la pel·lícula on es veu un home corrents fent footing per Central Park, no? Amb la música del Desplat, aquelles imatges quedaven meravellosament bé. La pel·lícula era bastant curiosa perquè de repente Nicole Kidman es queda viuda i un bon dia, al cap d'un temps, coneix un nen que deu tindre 10 anys o que és així,
sí, ja el recordo,
que de repente li diu que és la reencarnació del seu marit. I ella es queda pues, com dient, bueno, què està passant aquí, no? Ja veiem una mica per on va aquest director, no? El 2013 va ser una pel·lícula que no sé si es va arribar a estrenar, que es va titular Under the Skin.
Es va fer Sitges. I va
però
ser...
ara, jo crec que als cinemes no, eh?
No ho sé, jo sé que es va fer Sitges i que va ser, bueno, un boom a Sitges i tothom parlava, jo no la vaig arribar a veure, eh? Però...
Bueno, era en Scarlett Johansson,
sí,
la protagonista.
Que sortia, deien, en pilotes, no?
Sortia despullada, exactament. I,
per,
pel·lícula...
això, i per això tothom parlava de la pel·lícula més que de la pel·lícula.
crec que era una pel·lícula de ciència-ficció, ella era un,
sí,
un personatge que arribava a la Terra.
Un extraterrestre.
Extraterrestre, una mica especial.
I clar, imagina't una tia d'aquesta d'així.
Que s'anava traient la roba, imagina't, en aquell moment doncs, va ser un boom, no sé, perquè ja dic que no es va arribar a estrenar, que jo recordi, no?
Jo dic a Sitges. Aquí no ho sé, però a Sitges la gent parlava de la pel·lícula i clar, home, va causar sensació.
I ara arriba aquesta a la zona d'interès, 5 nominacions als Oscars, i és una pel·lícula, si les podem explicar, sembla una cosa, però
sí,
després quan la veus és altra.
És una altra, sí.
Després d'uns minuts de pantalla en negre...
En negre, però amb una cosa com un núvol vermell.
Sí, un núvol i una música bastant xirriant.
La música a mi no em va agradar gens, d'aquesta pel·lícula.
Bueno, acompanya les imatges bastant perfectament. Quan comença la imatge real, doncs és una imatge molt bucòlica, veiem una família amb 4 nens, un nen petitó, al costat d'un riu, que se suposa que han passat el dia allà banyant-se, fent una mica de pícnic, i com tornen a casa seva allà de nit, amb els dos cotxes, les criades, una gran casa, i a partir d'aquí veiem doncs, bueno, la dona d'aquest matrimoni, doncs rep allà en aquella casa les seves amigues, fan el te o el cafè, comentant cosetes entre elles, després els nens van al col·legi, sí, bueno, una relació sí, normal.
Deu
no?
haver un poble allà, no? Perquè...
La dona també té un jardí que cuida i que ja ha creat amb plantes i diferents coses. També rep a la seva mare que ve de visita.
Però ves lo de la mare, que la mare no ho sap.
I també acomiada el marit quan se'n va a treballar. Fins aquí sembla una cosa, que sí, Agustí, tu si no sapiguessis de què va aquesta pel·lícula, què diries? Bueno, doncs una pel·lícula d'una família al camp, no? La seva vida quotidiana. És vida quotidiana, però és vida quotidiana amb molt d'horror. Perquè aquesta família, resulta que ell és el comandant del camp de concentració extermini d'Auschwitz, Birkenau, recordem que hi havia...
No, és el... Bueno, el comandat. No diuen quin és, eh?
El què?
El camp, si és aquell o l'altre.
Bueno, és a l'altre, se suposa, perquè per les imatges que es veuen, sí. I,
bueno, és bueno, que a veure tots dos, més o menys, eh?
I és aquesta família que viu al costat, o sigui, la casa està pegada als murs del camp de concentració, que jo per les imatges sembla que sí que està rodat allà, no? A la part d'Auschwitz, que encara queden els pavellons aquells... Que es poden visitar, que és un museu actualment, no?
Bueno, però la casa no està... Bueno, a lo millor sí que està, no ho sé, no me'n recordo.
No, la casa suposo que s'ha construït o és un decorat més o menys que s'ha fet. I és aquesta història, és clar, per un costat veus aquesta família, la dona que es comporta de forma normal, entre cometes, i a l'horror que
bueno,
hi ha darrere...
Normal no, té molt de morro.
Bueno, normal per a ella, perquè és una dona que bueno, té moltes pretensions, el marit sembla que està en una posició bastant elevada i ella està orgullosíssima del seu jardí...
I de la casa,
de la
quan
casa.
Ve la mare, però la mare no ho sap, eh?
No, no ho sap.
Quan ve la mare li diu, mira on ha arribat el meu marit, i ell diu, quina... i la mare diu, quina sort has tingut.
Bueno, la mare sí que sap, però no sap exactament el que està passant i es dona compte en un moment donat.
Exacte.
Llavors, bueno, és una pel·lícula molt freda, rodada com amb distància, dels personatges que els vas veient movent-se per allà, amb les seves criades que se suposa que són poloneses i tot el que va passant, mai veus dins el camp de concentració, no es veu
no,
cap
no
imatge
veu mai, no veu
que s'han vist moltes vegades en diferents pel·lícules, però és aquest horror de lo quotidià, com pot viure aquella família d'aquella forma, sapiguent que darrere d'aquests murs pues, està morint moltíssima
però
gent.
Però ho veu normal, ella.
Sí, 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 normalíssim.
Ella està... quan es posa l'abric aquell, diu, se li ha d'arreglar la costura. Un abric de pell, que se suposa que és del que han requisat de les que han tancat, i ella se l'emprova i diu, ai, bueno, mira si em va bé. Però li diu a la criada, però em tindràs que arreglar la costura, eh? Ho veu com la cosa més
sí,
normal del món.
Troba un pintallavis, suposa, d'una dona jueva i també es pinta els llavis. I...
Sí, ho veu
bueno, és...
normal.
La primera part podríem dir que és quasi més la dona, la protagonista de la història, no? I... Però, bueno, què anava a dir ara? Sí, hi ha imatges realment molt impactants, no? Escenes de nit, sobretot, perquè dins de que la família està acostumada, ells dos... es veuen per la nit al llit en dos llits separats i van parlant, se suposa que aquesta nit, jo no sé si ho fan perquè estan nerviosos per alguna cosa, bueno. Ella inclús li diu a ella, quiero que me lleves a un balneario a Itàlia.
Bueno, o sigui, perquè es forma... veu que havien estat a Itàlia i ella tenia un record molt maco.
Els nens, es veu una nena, una de les filles, que es veu que està com sonàmbula contínuament per la casa, i no sé si aquella nena també, pues, clar, sap una mica el que està passant allà o ho pensa, no?
No, però és que no t'explica gran cosa.
No,
això.
No explica, totes són imatges aquestes, com un documental, no?
Tu has de fer, tu.
Sí. I la mare també quan arriba, pues arriba pensant això, que treballa el seu gendre en un camp de concentració, però conforme va passant el dia i sobretot de nit, com veu aquelles, bueno, ximenees.
Ara faràs un spoiler d'això, com... jo només et dic que sí, bueno, sí, la mare és terrible.
Sí, sí. I és això, aquesta història, i després, bueno, hi ha un moment donat que el marit s'entén que anava a aquest camp.
Però ella no vol.
Ella no vol, ella vol quedar-se allà perquè ella viu molt bé en aquest,
jo és que
en
que...
aquest camp.
Jo tenia ganes, però clar, això no surt, i jo deia, vinga, de que alliberessin el camp i a veure com la fotien fora, però això no surt.
No, perquè suposo que no és el que pretén. No, estilísticament...
I ella marxaria abans de que els alliberessin.
No, no, ja ho diu. A mi d'aquí solo me sacaran a rastres. Mm-hmm. Per això jo dic, pues, a rastres la trauran.
Sí, sí, és el personatge real. Bueno, els dos. El marit, el que passa que és...
Sembla tonto,
no, sí. Tonto no, sinó una mica com que es deixa portar per tot, per la dona, per als caps que arriben allà moltes vegades i li expliquen, sí, coses. Sembla una mica com zombi, no? I hi ha escenes, com dic, bastant... Hi ha dos moments que estan rodats com en blanc i negre, no? D'una noia que veus per allà recollint fruita i tal, i es veu que aquesta noia va existir realment,
uh-huh,
i és una noia que vivia en el poble, al costat, era una noia polonesa, que es veu que portava pomes i els deixava per al camp on anaven a treballar els jueus, no? Perquè mengessin alguna cosa. No?
Ja, ja.
I sembla que sí, per el que he llegit jo. I bueno, sí, doncs és això. És...
Hi havia gent que, bueno, si podien, s'acostaven per donar-los a menjar, sí, això sí.
Bueno, pel·lícula esgarrifosa, per lo que no veus, però saps per altres pel·lícules.
A mi no em va acabar de fer el pes, la vaig veure massa... Sembla que...
Molt freda.
Sí, i després el que surt d'Auschwitz ara, molta gent igual no ho agafa. El que
sí, al final surten com dos moments que es veuen les dones netejant
els vidres
del museu d'Auschwitz i també de la part dels, bueno, crematoris, no?
D'allò que hi ha a les sabates i...
Mm. T'has estat per allà, has visitat, no? Pues clar, és molt esgarrifós, sí, sí.
Sí, jo perquè ho conec, però algú dirà, potser dirà això que és... Home, pots arribar a aquesta conclusió de què és això, no? Però clar, si no ho has vist...
No, perquè és una escena totalment muda, com un documental,
no? Sí, i a més,
no?
Està ficat allà al mig.
Està ficat al mig i...
No? Jo vaig dir, home, sí, ja sé el que és, clar, però jo perquè...
Bueno, estilísticament és una pel·lícula, pues, portada de la forma que el director ha volgut mostrar aquesta història, que ja era coneguda, no? Perquè ja sabíem que molts comandants de camps de concentració, sí, vivien al costat amb les seves famílies. El que passa és que tal com està tractada la pel·lícula,
sí,
és aquest horror de lo quotidià, podríem dir. No?
Bueno, això ja ho havíem vist, inclús a la llista de Schindler també surt.
Sí.
I allà jo aquella casa també l'hem vista nosaltres, on vivia el comandant. El que passa que allà no està, allà no hi ha res, aquell camp, però la casa existeix i està enganxada també al...
Sí, el que passa que aquell comandant en aquest cas vivia sol, sembla, a més, per la llista
no,
de Schindler.
No, vivia sol.
A la pel·lícula sí.
A la pel·lícula sí, però de veritat no.
Ja, però sempre ja a la pel·lícula es veu que viu sol i, bueno, pues, té les seves aventures amb noies jueves, que també en aquesta pel·lícula hi ha alguna cosa també d'això.
Sí, alguna,
no? Però,
cosa.
Bueno.
Ara no se sap la nacionalitat.
No se sap. Bueno, pues Auschwitz, que per cert és el nom alemany del lloc, perquè realment la població, que és un poble que està a uns 40 i pico quilòmetres de Cracòvia...
No, més lluny.
40 i pico,
no,
sí.
No, perquè hi ha una hora i pico triga el cotxe de línia,
sí,
eh?
Sí, una hora,
una hora i pico o dos...
No dos, no, crec
no,
que no.
Però una hora i mitja, sí, el cotxe de línia triga des de Cracòvia a Auschwitz.
La població es diu en polac, que està a Polònia, a prop de Cracòvia, com diem, es diu Oswiecimp. I Auschwitz tenia tres camps. Era Auschwitz, el de concentració, el Vicar Now, que és el que surt a la llista de Schindler, que és aquell on entra el tren.
Ah, bo, al final, però el de la llista de Schindler era Plasous, era Plasso o algo així.
No, però també està rodat a Auschwitz, Vicar
Now. Al final, al final.
Que és quan es veu el camp de concentració al tren. Bueno, pues pel·lícula no per tot el públic, però realment bueno, és una història d'aquest comandant i la seva família. El comandant es deia Rudolf Hess.
Sí.
No confondre amb Rudolf Hess, que va ser un altre dels malparits que va fer tota aquesta història. No? Després de la zona d'interès, també hem vist una altra pel·lícula, en aquest cas europea, que es titula Slow, que crec que l'única me l'he vist jo.
Sí.
I que és una pel·lícula que ens arriba de Lituània. És una història bastant curiosa perquè tracta de dos personatges. La noia, que és una ballarina de dansa moderna, no? Està en una escola i també fa bueno, musicalment prepara obres de dansa en altres companys. I a la vegada el noi, que també apareix, és un noi que sap el llenguatge de signes, no? No sordomut, ell és normal, el que passa que ha après el llenguatge aquest de signes per fer traduccions per persones que no poden escoltar, no senten bé, i perquè el seu germà sí que és sordomut, llavors per això ell ja ho ha après, no? I un bon dia ells dos es coneixen per motius laborals, i a partir d'aquí sorgeix una relació, pues, en principi ja saps, de simpatia entre ells dos, van quedant, de mica en mica es van apropant, podríem dir romànticament, se senten atraïts se senten atrets, però en un moment donat el noi li confessa una cosa a ella i a partir d'aquí la seva relació és bastant peculiar i curiosa i diferent, no? Hi ha molt bona química entre els dos actors, estan molt bé els dos, són desconeguts completament, i això jo penso que és que es valora molt més la pel·lícula, no? Aquests problemes que tenen d'aquesta relació de parella, però que ells d'alguna forma o una altra intenten afrontar perquè, ja dic, s'estimen, en el fons s'estimen molt i volen estar junts, no? I hi ha moments amb molta part sentimental, no? Com el germà del noi es casa i ells ballen i, bueno, és una pel·lícula molt, molt bufona, no? En un drama peculiar i particular que no molta gent pot entendre, però que és una pel·lícula que penso que val la pena recomanar. No sé si la podreu anar a veure o no, o us pot interessar.
Festival de Sundance, millor direcció dramàtica.
La directora va estar...
Marija Kaptaradze.
Va estar al Cinema Girona presentant la pel·lícula, la directora. És una directora molt jove. I bueno, pues jo crec que la gent la va gaudir. És una pel·lícula diferent. Comèdia romàntica o drama romàntic.
Es pot veure al Girona i al Boliche, que jo sàpiga.
Bueno, no sé,
potser algun més, eh?
Aneu a alguna d'aquestes dues sales. És una pel·lícula d'aquestes petites que estan arribant darrerament, però que estan funcionant com la de Falling Leaves, no? Aquesta pel·lícula de Karismaki, que també té una relació bastant peculiar entre dues persones.
Bueno, sí,
és diferent, la història,
és
totalment.
És molt senzilla.
Pues d'aquest estil. Jo crec que us agradarà si aneu a alguna d'aquestes sales com el Girona o el Boliche, com diu la Conxita. Una altra pausa musical, o vols parlar tu de Creator? Més música, maestro? Aquí està Jorge de la Ri i la música per Agnès de Dios.
Aquesta és bona, aquesta.
Thank you.
Continuem parlant d'estrenes, algunes que no hem pogut veure, com la pel·lícula dirigida per Daniel Calparsoro, El Correo, una pel·lícula amb Aaron Piper, Maria Pedraza i Luis Tosar. També una pel·lícula que va guanyar Sitges i que diuen que és esgarrifosa, una pel·lícula amb escenes impactants de terror, que es titula Cuando acecha la maldad.
Jo aquest any no vaig anar a Sitges.
Que arriba a l'Argentina. Sí. Bueno, he vist imatges i realment sí que són esgarrifoses. No per tots els gustos ni per tots els estómacs. No? Felices 50, cinema francès. És una segona part, una continuació d'una pel·lícula que es va titular Barbacoa d'amigos.
A mi aquella ja no em va agradar.
I són aquestes típiques pel·lícules franceses de reunió d'amics, no? En una casa...
Se n'han fet 55.000.
Milions. Però bueno, es deixen veure i te les oblides. Jo, de repent, al cap d'un temps ja no saps ni el que has vist, no? Aquesta, la gràcia que es veu que té és que el grup vol anar a Grècia a passar uns dies a la platja i vacances, si algun problema tenen, que acaben a Bretanya, que de bon temps és bastant complicat trobar, no? A Bretanya francesa.
Bueno, depèn.
Viaje hacia el desierto és una altra pel·lícula d'una veterana directora alemana, Margaret von Trotta, no? Mm. L'actriu Vicky Krieps també no para de fer pel·lícules, que ens parla d'una escriptora que sí, jo crec que aquí no és coneguda.
Jo no la coneixia de res.
Ingeborg Bachmann.
Potser és coneguda a Alemanya, aquí jo no la conec de res.
Doncs, bueno, veu que era poeta.
Sí, sí. Bueno, és la història de, bueno, d'aquesta dona que està... Bueno, comença, que coneix a un home que és suís, que també és escriptor. Bueno, ell fa obres de teatre, no? I llavors, doncs, bé, s'enamoren i tal, i van a... Bueno, a veure, ella després coneix... Van, diguéssim, alternant, mentre està amb aquest home, que és una mica, com te diria jo, celós, en algun moment potser seria masclista, i després coneix a un altre, que és més jove, i van alternant, diguéssim, les històries, no? Quan està en un, quan està en un altre. I bé, bueno, doncs mira, surt al desert, parlen de l'Ones d'Aràbia també, perquè se suposa que és als anys 60, i és la història d'aquesta, bueno, d'aquesta poetisa, escritora, sigui el que sigui, que després viuen a Suïssa, a Zurich, però ella se'n vol anar a Roma perquè ella diu que és la seva ciutat i aconsegueix anar a Roma i bueno, és una mica la història aquesta que, bueno, no és que sigui una pel·lícula avorrida, tot i que hi ha una persona roncant al cine, però...
Això és curiós, no? A vegades et trobes, no? Dius, ostres... Ah.
Pot passar,
sí. Estigues però, cansat.
Bueno, no, de matí a les 10, però bueno, és igual. Bueno,
home, si no t'agrada la pel·lícula.
La pel·lícula no està malament. Bueno, es pot veure sense més, no? Bueno, mira, bueno, van passant coses i després, bueno, anava a fer un spoiler, però no cal.
No el diguis, no el faci.
No, també serà una pel·lícula que passarà sense pena ni glòria.
Tres petites pel·lícules europees, no? Una alemana, una anglesa, polonesa i una de Lituània, que són les tres que hem pogut veure aquesta setmana. Jo recomano sobretot Slow, recomano però no del tot La zona d'interès, no? I alguna cosa més, si voleu veure cinema més comercial i d'acció, doncs potser la pel·lícula de Calparsoro, El Correo, és la més adequada.
Jo és que no l'he vist,
adequada.
I el Calparsoro tampoc és que m'entusiasmés.
I la setmana que ve, bueno, aquesta setmana, el divendres, diu a l'Agustí que arriben quantes?
16.
Bueno, esperem veure dos o tres.
Bueno, jo no sé si he vist alguna, perquè no sé el que, no sé
bueno,
que arriba.
Hem vist L'último soldado, el Pierce Brosnan.
Aquesta,
mira,
sí.
Arriba Fighter, una pel·lícula índia.
No.
Los tres mosqueteros Milady.
No, perquè ja passo.
Que és la segona part.
Ja passo.
Un mal dia lo tiene cualquiera, la pel·lícula que ha fet la Eva H. com a directora. Faro, de l'Àngeles Fernández.
Aquesta sí, el Faro sí que l'he vist.
Rodeo, L'último soldado. Després arriben documentals.
Bueno, molta producció. I crec que la setmana que ve al Girona també fan lo dels Premis Goya. Cada dia fan pel·lícules nominades, que poden estar nominades als Goya. I faran també La Sociedad de la Nieve, No sé si Bayona anirà a la presentació. Crec que és el dimecres al Cinema Girona. Fan aquesta projecció entre altres 20.000 pares d'abejas.
Igual sí que va, eh?
Sí, jo crec que sí, perquè està eufòric, lògicament. I no sé si vols parlar de The Creator o
bueno,
alguna cosa altra.
The Creator, solament per dir, és una pel·lícula de ciència-ficció per passar l'estona. Jo la volia veure perquè vaig veure que era el Gareth Edwards, el director, i hi ha una franquícia de Star Wars que m'agrada, que és Rogue One, que la va dirigir ell, i també fer Godzilla. I, dic, pues mira, i és produïda per Walt Disney, visualment una pel·lícula que està molt bé, i per passar el rato, perquè és la lluita de l'humanitat contra la intel·ligència artificial. Que ara està de
bueno, la humanitat, els robots, sí. Perquè hi ha una mica de tot, no? La
I
película...
llavors, el curiós és l'arma que fa la intel·ligència artificial, que no direm què és, que dius, això no m'ho espero que sigui l'arma, això.
No, el creador aquest que pot destruir la humanitat i la Terra, no? De repent, queda però sorprès.
És una... I la música de Hans Zimmer, que no és que sigui, bueno, però és música
no
seva.
No la recordo massa.
I pues, per passar el rato.
Sí. És un viatge.
Fer, sí.
És una pel·lícula d'un viatge, no? D'un protagonista...
O sigui, per imatges està molt, molt aconseguida la pel·lícula.
No, inclús els personatges també estan bé, perquè ell perd la seva parella, de repent fa aquest viatge iniciàtic d'Estats Units a Àsia, on se suposa que viuen tota la intel·ligència artificial, i aquest personatge que té que trobar perquè pot destruir tot, no? I els nord-americans no volen, i volen carregar-se'l. No, pel·lícula recomanable, sí. No. Està bé.
Sí.
Bueno, doncs pues ja ens acomiadem, no? O què?
Sí, ja portem 54 minuts, quasi. Sí.
Bueno, per recordar... Podem
acabar amb una bona música.
Recordant una mica, una vegada més, a Norwan Jewison i Hechizo de Luna, amb Cher,
sí.
No?
Sí,
Moonstruck,
sí, sí.
Es deia la pel·lícula.
Moonstruck, sí, va tindre molt èxit,
sí,
aquesta pel·lícula.
Moltíssim.
Sí, moltíssim.
I la cançó que donava, bueno, la cançó principal no era una cançó original per la pel·lícula, era Dean Martin,
sì.
I el tema That's Amore. Pues molt d'amor i aneu a les sales a veure Slow o altres pel·lícules i nosaltres tornem la propera setmana, si Agustí vol.
No, jo sí que vull.
Pues vinga, tornem.
Fins la propera.
When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. That's amore.
Bells will ring,
ting-a-ling-a-ling,
ting-a-ling-a-ling,
and you'll sing Vita Bella.
Vita Bella, Vita Bella, hearts will play,
tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay,
like a gay tarantella.
Lucky fella.
Amore.
When you dance down the
street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see back in love.